Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Yo creo que la gran noticia de qué podemos hacer para la alimentación sostenible es que va completamente en línea con una alimentación también saludable. Es decir, que tampoco tenemos que hacer muchos malabares, no de, bueno, ahora voy a decidir optar por cuidar únicamente el medio ambiente. No, tranquilidad, porque vamos a poder conseguir los objetivos de manera convergente.
Sants i Estalvis. La salut que depèn de tu.
Hola, què tal? Avui us parlem del malbaratament alimentari. Recuperarem una entrevista amb el dietista nutricionista Aitor Sánchez, la que heu de sentir, autor de Tu dieta puede salvar el planeta, editat per Paidós, un dels millors llibres que podeu trobar sobre alimentació i sostenibilitat. Ens pot semblar que aquest tema no va amb nosaltres i que qui s'ha de preocupar d'això són els restaurants, els hotels o la indústria alimentària, però la veritat és que el 30% de tot el malbaratament es produeix a casa, repeteixo, el 30%. Per això, abans de començar, us proposem 5 o 6 consells per reduir el malbaratament a casa. A més, si els seguiu, tenen avantatges afegits.
A Catalunya Ràdio estem sans i estalvis amb Adam Martín.
Vinga, comencem! El primer consell és planificar els àpats. Això, a banda de proporcionar una certa pau mental, perquè evita aquell moment de fer el sopar, obrir la nevera i descobrir que només hi queda un trist iogurt, també ens permet no comprar més del que necessitem. És una obvietat, eh? Però si sé que necessito 5 cebes, no en compraré 7, que s'acabaran fent malbé al rebost. A més de retruc, la planificació també ens ajuda a abaratir una mica la cistella de la compra, perquè evita, en part, les compres per impuls. No és la solució definitiva, però ajuda una mica. Segon consell, quan fem la llista de la compra està bé afegir-hi el que ja tenim a casa, per exemple. Si ja tenim ous, ho escrivim, ja tinc 6 ous, i així, encara que estiguin d'oferta al supermercat, no en comprarem més i ens trobarem a casa amb 14.300 ous que també els acabarem llançant. Per cert, ull amb les ofertes que les carrega el diable. Ens hem de preguntar, ens cal realment aquell 3x2 d'un producte que s'acabarà fent malbé, segurament? A més, si comprem productes familiars o 3x2, sempre acabem menjant més del que necessitem. Això, com sempre expliquem, no és un problema si parlem de pastanagues, però sí és un problema si parlem, per exemple, de patates fregides de bossa. Tercer consell, compreu a granel sempre que pugueu. Té l'avantatge que ens permet comprar només el que necessitem i, a més, sense contaminar tant, perquè reduïm els plàstics i els cartrons dels envasos, que semblen regals de reis en comptes de productes alimentaris. Quart consell, deixem el súper i arribem a casa, va. Molt important conservar bé els aliments perquè no es facin malbé i no ens facin mal. Hem de consumir sempre els productes amb la data de caducitat més pròxima, és una obvietat, però no sempre ho fem. Hem de fer servir també recipients hermètics i no els envasos originals, un cop els obrim, directament cap al recipient hermètic, perquè això ajuda a conservar els aliments més temps. En aquest sentit, recordeu els consells del doctor Porta del primer capítol d'aquesta temporada. Sempre que puguem, evitem el plàstic si l'aliment és calent. Mai posem aliments calents o begudes calentes a contacte amb el plàstic per tot allò que ens explica el doctor Porta sobre disruptors endocrins, etc. Cinquè consell. Aquest consell fa una mica de mandra, però és molt important. Netegem la nevera, que la tenim plena de productes que van caducar fa 15 anys. Això és important per higiene, per seguretat alimentària i també per conservar bé els aliments. I, a més, netejar la nevera ens obliga a ordenar la nevera. I això també ens ajuda a saber el que ja tenim a casa per la següent compra. També és important col·locar-hi bé els productes. La zona més freda de la nevera és la de les lleixes de baix i la més calenta, la de les lleixes de dalt i la de la porta. No posem el peix a dalt de tot, que es farà malbé abans. Cinquè consell, no llancem res que estigui en bones condicions i que sigui comestible. Fem com fèiem les iaies, cuina de reaprofitament. Per exemple, fem servir les parts de les verdures que no ens mengem, doncs no ho sé, per fer brous, cremes o el que sigui. I últim consell, va, i ja us deixem amb l'entrevista. El congelador no serveix només per tenir els glaçons. La congelació és de gran ajuda per reduir el malbaratament alimentari. Si marxem de viatge, si algun aliment que es pugui congelar és a punt de fer-se malbé, o si hem comprat grans quantitats d'algun aliment fresc, agafem, les posem en recipients adequats i congelem. I ara us deixo amb una entrevista que vam fer amb el dietista nutricionista Aitor Sánchez a la tarda a Catalunya Ràdio, on parlava precisament de tots aquests temes i, en general, de malbaratament alimentari i de sostenibilitat. Molt interessant.
El nostre convidat d'avui ha fet un llibre que amb el títol diu tot, Tu dieta puede salvar el planeta por una alimentación saludable y sostenible, i l'autor és el dietista i nutricionista Aitor Sánchez, que el coneixeu de sobres perquè és un divulgador respectadíssim i conegudíssim al món de l'alimentació. Bona tarda, què tal?
Hola, bona tarda, què tal?
Un plaer que estiguis aquí, com sempre.
Moltes gràcies.
Escolta, el títol diu tot, Tu dieta puede salvar el planeta. Realment es pot dir això d'aquesta manera tan contundent?
Sí, de hecho, además, fue una de las cosas que yo me planteaba a mitad de escribirlo. Es decir, el título es, de alguna manera, contundente. Así que empecé a hacer un poco también las simulaciones. Es decir, solo cambiando la alimentación podríamos conseguir reducir todas esas emisiones para cumplir los objetivos de la Agenda 2030. Y ahí está, efectivamente. Si seguimos una alimentación sostenible, conseguimos encarrilar de nuevo nuestras emisiones. Y sí, por sí sola, podría, si cambiásemos la alimentación de toda la humanidad, salvar el planeta. Ahora, tampoco creo que sea la única solución. Tenemos que cambiar muchas
evidentment,
cosas.
Evidentment. I no només nosaltres, sinó també els governs, les institucions, les empreses, etcètera, etcètera, no? Clar, ara molta gent diu, ostres, que bé, la meva dieta pot salvar el planeta. M'hi poso, m'arremango. I us dius, alimentació sostenible, què és exactament això? Què puc fer perquè la meva decisió alimentària, aquella basada en un hàbit, en una rutina, aquella que prens d'una manera totalment inconscient sense pensar, no tingui aquest impacte, no? I aleshores és quan necessitem un llibre que ens explica el què de tot i el què podem fer, a més, no?
Correctamente, y además, lo mejor de todo, yo creo que la gran noticia de que podemos hacer para la alimentación sostenible es que va completamente en línea con una alimentación también saludable. Es decir, que tampoco tenemos que hacer muchos malabares, no de, bueno, ahora voy a decidir optar por cuidar únicamente el medio ambiente. No, tranquilidad, porque vamos a poder conseguir los objetivos de manera convergente. ¿Qué deberíamos priorizar? Hacemos un repaso de cuáles serían esas acciones que podrían tener un mayor impacto. Y sin duda la clave, ¿no? Si el día de mañana tuviéramos que tomar la elección clave, sería el origen de la proteína. Que la proteína de nuestros platos tuviese sobre todo una predominancia de proteína vegetal, porque es uno de los nutrientes que más cambia a nivel de emisiones obtenerlo a partir de animales como la ternera o el cerdo, muy contaminantes, a opciones muy sostenibles como, por ejemplo, las lentejas, los garbanzos, las alubias, que sería el equivalente nutricional, però mediambientalmente hasta 10 veces de media más sostenible.
Clar, ara molta gent està pensant, ja me están diciendo que me tengo que hacer vegetariano, però no és això. Un es pot fer vegetarià o vegà, i això està molt bé, i la dieta seria perfectament saludable, però tampoc cal, no? És a dir, podem reduir el consum de carn, podem incrementar el consum de proteïna vegetal, de carn o de peix, és a dir, de proteïna animal, i sense fer-nos vegans o vegetarians estaríem contribuint de manera important, significativa, a no emetre tantes emissions de CO2, per exemple, no?
Correcto. A ver, que quien quiera ir dentro de esta línea lo más lejos posible, hay que dejar claro que va a ser lo mejor para el medio ambiente y también lo mejor para los animales, ¿eh? Que no olvidemos que muchas veces los criamos en unas condiciones más que mejorables. Pero los propios datos que barajo en el libro y que demuestro que abandonando algunos consumos de carne que son especialmente problemática, como el de la ternera, reduciéndola a únicamente carne de manera esporádica, podríamos obtener unos porcentajes de reducción similares al 60% o al 70% de como si te hicieras vegano. Es decir, llega un punto en el que hay prioridades a la hora de cambiar en la alimentación, y si el día de mañana millones de personas empezamos a reducir la carne, generaremos un gran impacto. Si luego avanzamos mucho más, perfecto, por los animales, por la salud y por el medio ambiente.
Sempre que parlem de fer canvis, sobretot en l'alimentació, estem lluitant contra mites, contra hàbits que estan allà posats que no saps ben bé com els tens, però els tens. Per exemple, ara parlant de la carn, no? Si no tinc un tall cada dia a cada àpat, no, falta alguna cosa en el menjar, no? Per això hi ha els altres llibres de l'Aitor que expliquen que això no és veritat, però en general el concepte que m'interessa sí que és aquest, no? Que hem de lluitar contra coses que estan establertes aquí dins, no dins del cap, i que és difícil modificar hàbits, no?
Claro, es que la alimentación es muy rutinaria. Tenemos una mochila cultural con la alimentación enorme. Y así nos pasa, ¿no? Tú tienes ahora mismo en una perspectiva escolar. Si un día no hay carne o pescado, es un drama, ¿no? Tienes al día siguiente a Lampa o algunas familias muy cavernícolas quejándose. ¿Cómo es posible que mi hijo hoy no haya comido carne? En cambio, si lo que no hubiese en el menú sería legumbres, pasaría completamente desapercibido. A lo mejor no hay legumbres en toda la semana y nadie está llamándole la atención. Lo mismo podría pasar con las restricciones, ¿no?, infantiles, de que si no le das un dulce parece que lo estás incluso maltratando. Escuchamos muchas falacias al respecto y se debe a que precisamente pues, la alimentación, la nutrición, tiene esa parte de experiencia que todo el mundo también ha generado en torno a ella, pues su relación para con la comida, y hace que a veces hayamos aceptado ciertas verdades que desgraciadament no són tan certes.
Estem avui a l'Estat de Gràcia en aquest dia especial de Sant Joan parlant amb el dietista nutricionista Aitor Sánchez d'aquest llibre Tu dieta puede salvar el planeta, editat per Paidós. Més coses que ens podem emportar, algunes idees bàsiques que us serveixin una mica com a porteta per treure el cap i veure si aquest llibre us pot interessar o no, que jo crec que absolutament la resposta és sí, si voleu ser una mica més responsables amb el vostre consum. Coses com, per exemple, tot el menjar que llancem. Tot el menjar que llancem, que moltes vegades té a veure amb que comprem malament, no? Comprem i dic, va, compro 8 pomes i no te les menges i acaben 4 pomes a la nevera allà que les treus i les has d'agafar amb pinces per llançar-les, i qui diu pomes diu qualsevol altre aliment. Té a veure amb la confusió, amb l'etiquetatge moltes vegades, amb aquella cosa de data de consum preferent, data de caducitat, que ara s'està aclarint una miqueta més, però també indueix a confusió, i moltes altres coses que fan que llancem. Algunes dades parlen del 30% del menjar total al món que acaba a les escombraries, no?, que es podria haver aprofitat.
Sí, és catastròfic, un tercio. És que és una barbaritat, que lo decimos a veces como una simple estadística, però hay que ser consciente, un tercio de la comida que producimos no se acaba aprovechando. Y esto no es únicamente tirarla a la basura, hay también algunas cuestiones estructurales de las que había señalado al inicio, ¿no?, de los gobiernos y de cómo son nuestras políticas. Hay un gran desperdicio alimentario, por ejemplo, en los mares. De todas esas pescas accesorias que se hacen arrastrando con las redes, acabamos matando a muchas especies que no son de interés comercial y que luego se devuelven al mar después de haberlas matado, y obviamente eso contabiliza también como desperdicio alimentario. También tenemos una situación de la que quizás se habla poco, ¿no?, y es de esta imposición de la estética de algunas grandes superficies que a los agricultores en el campo les exige el tener las manzanas perfectas, los tomates perfectos, las zanahorias que parecen de dibujos animados, todas igual, una estética perfecta. ¿Eso qué le genera al agricultor? Una mayor presión, porque si me han pedido, me lo invento, 500 toneladas de estas zanahorias, yo voy a intentar generar más, porque si luego no cumplo además el pedido, me van a penalizar. Hacemos muchas veces sobreproducción para que cumpla unos estándares, y esa comida no siempre se acaba aprovechando en el campo. Y luego la responsabilidad individual que tenemos en los hogares. No olvidemos que aunque tengamos esta visión en el hotel, en los buffets, de cuánta comida se tirará en restauración, el punto donde más comida se desperdicia es en el hogar, en nuestra cocina. Más del 40% del desperdicio alimentario es en casa.
I a casa encara més, ¿eh? Encara més que la mitjana. Wow. Una altra cosa, i amb això estem acabant ja, bona del llibre és que l'Aitor, suposo que els que el seguiu sabeu que és una persona que té les coses molt clares, perquè no és gens dogmàtic quan explica les coses, que et deixa sempre un punt de fugida perquè puguis adoptar, com deia abans, no? És que m'hi ha fet pensar abans, deia, a veure, si et fas vegà estàs contribuint de manera definitiva, rotunda, a millorar el medi ambient, però bueno, hi ha un ventall, no? Aquí dins hi ha un abanico, hi ha possibilitats que tu pots tenir, suposo que moltes persones ara quan se'ls sentien parlant de la carn i com a mostra d'aquesta capacitat que té l'Aitor per dir bueno, hi ha possibilitats, també expliques quina carn és millor, quina carn és pitjor, què hem de mirar si podem saber-ho per saber si aquella carn és més contaminant o no. Per exemple, hi ha vedella i vedella. Eh? Hi ha una vedella que és intensiva, que ha viscut en unes condicions lamentables, que ha contaminat molt més la producció d'aquella carn, i hi ha una altra vedella menys extensiva, que ha respectat una mica més el procés i el medi ambient, no?
Claro, y todos estos cambios son graduales, al fin y al cabo. Por supuesto, no todas las producciones de carne o todas las producciones animales son iguales, y por eso el libro también yo creo que es gradual, en el sentido de que, independientemente de en el momento en el que te encuentres, te va a ayudar a seguir avanzando. A lo mejor hay personas que no quieren plantearse dejar el pescado, por ejemplo. Yo incluso...
Que también es parla, sí, sí.
Claro, hace 4 años, por ejemplo, yo no me planteaba cambiar mi alimentación para que fuese más sostenible. Lo veía desde un punto de vista, pues, más egoísta, pensando en mí, no pasaba nada, ¿no? Y el Aitor del pasado decía, yo voy a seguir comiendo pensando solo en mi disfrute. Poco a poco lo he ido cambiando, ¿no? Entonces, el planteamiento es también un poco como un camino, un acompañamiento. ¿Ahora mismo quieres comer pescado? No pasa nada, que sepas que esto es lo que contribuye a la destrucción de los mares, que sepas que no es lo mismo este tipo de pescado que este otro, y al menos intenta, lo primero, que no sean especies en peligro de extinción. Y diréis, bueno, Aitor, eso es obvio. Bueno, no. Hay atún rojo, hay algún tipo de atún toro que se puede tomar en algunos pescados y restaurantes asiáticos. Es decir, la primera prioridad. Segundo, intenta al menos que sea de temporada. Así resulta que los pescados incluso tienen los ciclos vitales los animales. No es lo mismo. Es decir, también hace un acercamiento al mar. Y el día de mañana, pues a lo mejor te planteas que el pescado y la carne únicamente sean de manera eventual. No lo sé. Yo di el salto, por poner mi ejemplo. Yo di el salto, empecé a tomarlo solo en bodas o en celebraciones. Y estaba a gusto en ese momento conmigo mismo, uh-huh. Y era algo completamente viable. Te das cuenta de, sí, yo podría tomar carne solo 12, 15 días al año, no pasa nada, y poco a poco te encuentras cómodo, vas controlando mejor tu dieta, vas controlando un poco mejor las recetas y la compra, y llega un día en el que dices, mira, si han pasado 2 años, tengo una alimentación mucho más sostenible y saludable, y me encuentro mejor porque sé que estoy contribuyendo todavía más a conservar el medio ambiente. Pues esa es la idea del libro.
Aitor Sánchez, tu dieta puede salvar el planeta. Edita per Paidós. Moltes gràcies.
De res.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.